Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Satisfacció a Girona pel projecte de foment que convertirà l'aeroport de Vilobí-Donyà en la quarta pista del Prat. El Ministeri ha de començar a redactar ara el projecte del futur baixador de l'AVE, que estarà a només mig quilòmetre de les instal·lacions gironines i necessitarà una inversió de 55 milions. Al seu torn, el Prat tindrà una nova terminal per a vols intercontinentals l'any 2026. En declaracions a la xarxa, Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat, ha lamentat, malgrat tot, que per ara s'hagi desestimat l'aeroport de Reus. Font considera que tant el de Girona com el de Reus són les dues pistes complementàries que pot tenir el Prat. Ho ha dit, com dèiem aquest matí, en declaracions a la xarxa.
El que sí que és cert és que el Prat disposa de dos aeroports complementaris que podrien fer la funció de quarta pista, de quarta, cinquena pista, és a dir, de pistes complementàries al Prat per poder tenir una operativa, sobretot en el que respecta a les operacions d'aire, que aquí és on segurament el Prat té les màximes restriccions ambientals que s'han de mantenir per respecte als ciutadans del seu entorn i que, per tant, doncs, fan que Girona i Reus hagin de constituir-se com pistes complementàries.
Marxem ara als estudis de Ràdio Ràpita perquè aquesta emissora local està de celebració en motiu del dia. Ràdio i ha preparat dues jornades especials per obrir les seves portes de l'emissora als oients. Ràdio Ràpita, Sílvia Barbis.
Ràdio Ràpita celebra avui el Dia Mundial de la Ràdio amb tota una programació especial que sacseja la graella habitual i que continuarà amb una segona jornada de festa radiofònica, la que tindrà lloc dissabte traslladant l'emissió i obrint-la al públic a l'Església Nova, un dels equipaments culturals de la ciutat. Es tracta d'obrir la ràdio a la ciutadania i apropar-la més als oients. Èrica Ferrater és la regidora de Mitjans de Comunicació.
En la finalitat de contribuir al prestigi d'este mitjà de comunicació. I des de Ràdio Ràpita ens volem sumar en aquesta iniciativa en la voluntat de fer de la nostra ràdio un mitjà dinàmic, reactiu i atractiu.
El Dia Mundial de la Ràdio a la Ràpita tindrà una segona jornada especial que s'emetrà dissabte des de l'Església Nova i està coordinada per l'associació Top Ranking. Comptarà amb la col·laboració de músics, presentadors de programes d'altres emissores de la comarca i també programes especialment preparats per persones que no han fet mai ràdio abans.
I encara abans d'acabar, en successos afegirem que un incendi en un pis de Cambrils al Baix Camp ha deixat dos ferits lleus per fum, segons han informat els bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut a 4:45 de la matinada d'aquest dimarts al número 4 de l'Avinguda Diputació. Les flames es concentraven en un habitatge de la quarta planta en un edifici amb 10 pisos per planta. A l'arribada dels bombers, que hi han enviat 4 dotacions terrestres, els veïns havien sortit fora de l'edifici excepte un veí que s'ha confinat a casa seva. Els dos intoxicats han estat atesos pel SEM i evacuats posteriorment a l'Hospital Sant Joan de Reus. Ho deixem aquí a aquesta hora.
L'Escala.
M'agrada per la informació de Figuera.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
He vist el cel cobert de plom, he vist ciutats desaparèixer com la pols, he vist un curiós al mar,
curar la mar i terra. Trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les notícies comercials.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, molt bon dia. Com estan? 11 i 6 minuts. Benvinguts. Comencem una nova edició de... El matí en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I avui, dimarts, dia 13, aquest dia que no sona gaire bé per segons quina gent, sobretot els que són supersticiosos, en prop per nosaltres avui és un dia de festa, perquè avui és el dia mundial de la ràdio. Un dia dels que es fan celebracions arreu, sobretot d'emissores. Algunes feien les seves programacions ahir dedicades al món de la ràdio, altres ho fan avui, altres també ho faran cap de setmana, i nosaltres recordarem dos aquest dia, però no tenim cap activitat programada per aquest any. L'any que ve, sí. L'any que ve ja us ho podem dir, que sí, doncs, degut a que ja tindrem alguns mitjans més per poder fer coses que avui dia costa un xic més de fer per falta d'alguns mitjans tècnics que a mica els irem incorporant en aquí a la nostra emissora, aquests mitjans tècnics, i poder oferir doncs, una programació especial al Dia de la Ràdio, el Dia Mundial de la Ràdio, que també ens agrada doncs, celebrar en aquí, a Ràdio L'Escala. Però bé, avui tenim una programació, avui a dimarts, dia que encara hi ha activitat de carnaval. Avui hi ha dues poblacions veïnes que celebren el seu dia gran de carnaval, com és Verges, que avui hi ha la sopa, que suposo en aquests moments s'està ja començant a cuinar, fent remoguent els ingredients, i un altre lloc doncs, és Albons, que també doncs, començant a remenar tots els ingredients per fer aquest arròs. Aquestes dues poblacions sempre en presència d'escalents que els agrada doncs, participar d'aquesta activitat. El carnaval hi ha aquests llocs on la rua, les disfresses, són els protagonistes i són els que fan la festa, i altres llocs que són d'àpats. Podríem dir que tenim per aquí al voltant Sant Pere, l'Armentera, que ja van fer els seus àpats el diumenge, avui dels Albons i Albons i Verges, i sé que dels altres llocs, no sé si el fan avui o altres el fan diumenge, com és a Campmany, després hi ha el Ranxo de Vidreres, hi ha altres, moltes poblacions que el carnaval és conegut per els seus àpats, no per les seves rues, no pels seus grans balls o el que sigui relacionat amb els disfresses, sinó que és conegut per els seus àpats. I poblacions que també faran la seva festa de carnaval aquest cap de setmana. Algunes poblacions que tenen al costat poblacions que el seu carnaval és més important, és més gran, és més conegut, i ho fan el cap de setmana següent, o altres que ja ho tenen fet d'aquesta manera, almenys per atraure gent, perquè sabem doncs, que la gent va en aquests carnavals més grans i potser en aquests com que no tenen tanta tradició poden veure que la participació de la gent no sigui del tot bona, i per això desitgen els organitzadors fer-ho una setmana després, com passa amb algunes poblacions. Per exemple, doncs, la Bisbal, cada setmana que ve, doncs és, que cada setmana que vindrà és on hi haurà el carnaval, la població a la capital del Baix Empordà. Molt bé, dit això, són les 11:09. Què els sembla si els expliquem el que tindrem ara per aquesta primera hora? Bé, doncs per aquesta primera hora començarem parlant del temps. Sembla que avui tenim un dia amb aquest sol, tot aquest fred, tot que fa fresqueta i ha començat el dia, almenys per als que sortim de casa a una hora, no a una hores d'aquestes de primera hores, com se sol dir primera hores, comptem que la primera hora són 8 i 9 del matí, però que sortim ja a segones hores, doncs feia fresqueta i sort que el sol escalfa un xic en aquells punts on s'hi pot anar-hi, almenys estar-hi una estoneta, on la gent fa tertúlies. Per exemple, aquí a la plaça de les escoles sempre hi ha una tertúlia de gent gran, o a vegades allà al passeig, allà a tocar el banc de Sinafós, també hi ha una altra tertúlia de gent, això, que busquen sempre el lloc del sol per petar la xerrada, per comentar les seves coses. Bé, doncs, com dèiem, un dia així que ha canviat l'aspecte amb el sol de protagonista. I la meva veu que l'ha perdut a trossos. Bé, ara l'hem tornat a recuperar. Com dèiem, parlarem del temps, també per la gent que encara no hagi anat a comprar el diari, hagi d'anar-hi o abans d'anar a dinar o tingui la intenció d'anar-hi d'aquí una estona, els explicarem què hi poden trobar en el resum de premsa que ens arriba des de la xarxa per l'equip de notícies en xarxa edició al matí. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies, què passava ara fa un any, què en passava ara fa 5, i acabarem amb el refrany o frase del dia. La Montse Hidalgo avui ens farà els 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, amb l'entrevista a Josep Maria Coma Juncosa. No posem més lletres del que no toca. Josep Maria Juncosa, que és professor d'Economia de SADE, per conèixer les previsions d'Escola de Negocis que ha fet sobre el creixement econòmic per al 2018. I després de la Montse Hidalgo, la Sandra Balaguer, amb la gent amb valors, avui amb una conversa amb Laura Castro, que és jurista del projecte David de la Fundació Mariano, entitat que des de Sant Boi de Llobregat dona suport a les presons, a les penitenciaries que estan a Catalunya, i ajuda a la seva reinserció, sobretot dedicada a presos, a presos de les presons de Catalunya. I amb tot això i amb música, avui música d'aquesta, música de ràdio, aquesta de ràdio que s'escolta a la ràdio, segur que en parla de ràdio. És el que tindrem per aquesta primera hora de matins en xarxa, el més calent a l'aigua. M'hi volen acompanyar, volen celebrar amb nosaltres aquest dia de la ràdio, doncs molt i molt benvinguts. Bé, com dèiem, hem de parlar del temps, per què no? Aquest temps que sempre ens preocupa, sobretot aquests dies, amb aquesta fred, amb aquests canvis forts de temperatures, amb les temperatures, sobretot els valors, allò que els que tenen termòmetres a casa sempre miren a com estem, i hem vist que el termòmetre estava molt per la part de baix, passant algunes estones, sobretot del matí, els 0 graus, posant-se ja la temperatura amb el signe menys. Ara, actualment, la temperatura des de l'estació meteorològica de la Closa del Llop marca uns 4-9, és a dir, fregant aquests 5 graus, amb una humitat del 65% i amb una sensació tèrmica també igual que la temperatura, 4-9. Que són temperatures baixes, allò que dius, fa fred. I en quant a la previsió que ens explica en Sergi, avui sí que, doncs, des del seu blog, avui dimarts, dia 13, un cel serè de matinada i bona part del matí. Ara migdia han arribat núvols per ponent i a primera hora de la tarda quedarà el cel molt ennuvolat. Podríem dir, doncs, que això és una petita treva. Segurament al cap vespre o nit es tornarà a veure alguna clariana, per un ama molt fred de matinada amb glaçada. El vent ha començat de matinada a desaparèixer a la tramuntana. A mig matí entrarà el Garbí, que arribarà força 4-6 a la tarda. El vespre i la nit baixarà d'intensitat per desaparèixer ja del tot a la nit. L'estat de la mar arrissada tot el dia. Això per avui. Per demà dimecres, dia 14, amb un cel més serè de matinada, però amb nuvolades que no acabaran de marxar. Al mig matí s'anirà tapant més de ponent cap a llevant i a migdia ja quedarà el cel ben cobert. Es mantindrà el cel ennuvolat fins a final del dia, ambient encara d'hivern. I el vent mestralet de matinada calmant de bon matí i girant a migjorn i garbí fluix de força 1 a 3 a partir de migdia. Es mantindrà al migjorn fins al final del dia, amb una mar arrissada. Temperatura 13 graus amb 2. Bé, doncs això és el que ens diu en Sergi. Sembla que aquest sol només serà per ara. Té data de caducitat perquè els núvols es tornaran a imposar i tornarem a tenir aquests dies grisos, aquests dies rúfols, almenys per tot el que quedarà d'avui, a partir de la tarda i demà. Bé, i després del temps, la premsa, aquest resum de premsa que ens porten des de la xarxa, l'equip de notícies en xarxa Edició Matí, amb les veus de l'Helena Pujadueta, l'Oriol Pujadó i la Thaís Trujillo.
Diaris, de nou protagonisme per la premsa. Expliquem què situen en portada les principals publicacions. Hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar ara en la premsa generalista. Un repàs que també fem amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Un repàs que avui encapçala el diari La Vanguardia, que obre en portada amb l'anunci de Foment sobre la nova terminal de passatgers que tindrà l'aeroport del Prat de Girona. Més enllà d'aquesta qüestió, què més destaca aquest diari?
Doncs torna de ple a la política. Junqueras descarta una presidència efectiva de Puigdemont des de Brussel·les. Els republicans només admeten dotar de contingut el càrrec de l'ex-no que exerceixi el poder a Puntitella, Catalunya, diu.
La fotografia és per a les alcaldesses de les dues capitals, Barcelona i Madrid, Ada Colau i Manuela Carmena.
Sí, durant una trobada promoguda per restauradors de totes dues ciutats. Sobre Barcelona, La Vanguardia diu que la ciutat instal·larà pisos prefabricats per al lloguer social.
Seguim recorregut amb l'Ara, que també obre portada assegurant que Junqueras no veu en Puigdemont un president efectiu.
Segons el líder d'Esquerra Republicana, considera que l'Estat mai permetrà que pugui exercir des de Brussel·les. Mentrestant, el president del Parlament ajorna el debat sobre el canvi de la llei de presidència fins que s'arribi a un consens.
La fotografia de portada de l'Ara, de nou, per a la meteorologia.
Sí, mig país emblanquinat, titula l'Ara, i explica que la neu va dificultar el trànsit en molts punts del país, especialment a l'eix transversal i a la C-17.
Tercera portada que repassem del matí, portada del Punt Avui, obre en edició amb el titular piconadora judicial, detalla dates i nom dels imputats del que considera un front judicial contra l'independentisme.
Sota un gràfic amb pàgines de calendari, el diari explica que el jutjat 13 de Barcelona i el Tribunal Suprem començaran demà una nova ronda de citacions a imputats pel procés.
El Punt Avui es fa també ressò de la indignació de les víctimes de l'1 d'octubre a Girona en veure's tractades com a culpables ahir als jutjats.
Sí, la fotografia, en canvi, és pel canvi de nom de la plaça de la Constitució de Girona, que passa a dir-se plaça 1 d'octubre.
I tanquem el repàs a la premsa generalista amb El Periódico, que dedica el seu titular principal a la trama de corrupció del Partit Popular de Madrid.
I titula que l'exsecretari general del PP de Madrid, Francisco Granados, lliga Esperanza Aguirre i també a Ignacio González amb la caixa B del PP. Els acusa, els dos expresidents de la comunitat, de pagar campanyes amb diners de la comunitat i assegura que Cristina Cifuentes ho sabia. L'actual presidenta replica amb l'anunci d'una querella.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Les portades, el resum de premsa de la premsa general amb les veus de l'Helena Pujadueta, Oriol Pujadó i Thaís Trujillo. I del resum de premsa, sants, aniversaris, notícies i, per acabar, el refrany o frase del dia. avui aquí hem de felicitar, avui aquest dimarts de Carnestoltes, a Gràcia, Benigna, Santa Viridiana i Santa Maura. Doncs moltes i moltes felicitats. A tothom que avui celebri el seu sant, com també a tothom que celebri el seu aniversari. Oients de Ràdio L'Escala que ens esteu escoltant, si avui feu anys, doncs moltes i moltes felicitats. Qui fa anys també? Avui l'actriu Kim Novak, que ja en fa 85, el que va ser doncs, aquella noia que enamorava a tothom. Inclús hi ha una pel·lícula que crec que el títol és Jo estuve enamorada de Kim Novak, que era una actriu molt guapa. Estem parlant de finals dels 50, començament dels 60. Doncs Kim Novak, que ja fa temps retirada del món del cinema, que fa 85 anys. El cantant Robbie Williams, que en fa 44, i l'exjugador del Barça, en Rafa Márquez, que en fa 39. I ara fa un any que es parlava als informatius, es deia que avui celebrava el Dia Mundial de la Ràdio i toca reflexionar sobre l'estat de salut d'aquest mitjà de comunicació. A l'escala, la ràdio local va obrir micròfons l'any 84 i actualment, gràcies als avenços tecnològics i a la feina de la xarxa, es pot dir que es troba en un bon moment. I en fa 5 que es deia que l'Ajuntament està ultimant un acord entre tots els grups per modificar la normativa sobre antenes de telefonia mòbil per millorar la cobertura al nucli de l'escala. Una cobertura que a hores d'ara encara no podem dir que està del tot resolta perquè depèn de quines zones de l'escala la cobertura costa molt. Costa molt de que puguis rebre o trucar amb tota facilitat. És allò que sempre es diu, és que estava a tal lloc i no hi havia cobertura, no m'estaves trucant i no m'arribava la trucada, per això, perquè no hi ha cobertura. És una paraula que encara l'hem escoltat i sobretenem. A veure si un dia la deixem ja d'escoltar. La paraula no hi ha cobertura i l'escala ser un municipi turístic, tot i que hi ha aquest reforç a l'estiu, doncs pot ser que hauria d'haver-hi tot l'any aquest reforç perquè no patíssim allò de que no tenim cobertura, depèn de quina zona no hi ha cobertura, el nucli antic, depèn de quins carrers que vas, no hi ha cobertura. A veure si això es pot solucionar, perquè ara estem quasi igual que fa 5 anys, sobretot, podríem dir, aquesta època d'hivern. Molt bé. I el refrany, doncs, també ens parla d'hivern. Jo parlava d'hivern i el refrany parla d'hivern. No és que la notícia parlés, la cobertura mòbil de la telefonia mòbil parlés de l'hivern, la notícia, sinó que jo, deixant anar la paraula hivern, i ara lliga amb la frase, el refrany del dia, que es diu que l'hivern, amb bon o mal temps, agafa la manta si la tens. I ara és època també d'agafar la manta, i tant que és època d'agafar la manta. 12 i 23. Anem a la música i escoltarem temes relacionats que ens parlen de la ràdio. Com van començar l'any 84, com van començar a fer ràdio, i recordo tota l'època que ens van traslladar des de la part de dalt fins a la part de baix, era l'època que s'escoltava una cançó que a nosaltres ens va agradar molt, els que aquella època feien ràdio, la posaven contínuament, i inclús va ser sintonia d'algun espai que varen fer. Era el Radio Gaga de Queen. L'escoltarem ara, però amb una versió més que se'n diu ara Chill Out, més tranquil·la, interpretada per Holly Wilson, i és aquest Radio Gaga. És amb una versió molt tranquil·la, aquest Radio Gaga de Queen, interpretat per Holly Wilson. Com es diu aquest tipus de música? Música chill out, és interpretar aquests temes així d'una manera diferent. Aquests temes que són, els escoltem en versió original, són molt més forts, molt més potents, i aquí és una versió més tranquil·la, més relaxada. Radio Gaga. Bé, continuem 11 i 27 minuts. I ens toca fer els 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica que ens presenta cada dimarts la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Josep Maria Coma Juncosa. Bé, ara sí que ho he dit bé. Professor d'Economia d'ESADE, per conèixer les previsions que aquesta escola de negocis ha fet sobre el creixement econòmic per al 2018. També aborda l'evolució de la productivitat al nostre país i com incideix aquesta variable en la bona marxa de l'economia.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
L'economia espanyola creixerà al llarg d'aquest 2018, però ho farà de manera inferior a l'any anterior. Així ho pronostiquen els experts economistes de l'Escola de Negocis ESADE, que situen les previsions al voltant del 2,6 i el 2,7%, unes xifres que de tota manera superen la mitjana de creixement de la zona euro. Avui volem fer 5 cèntims sobre aquest informe econòmic, on també s'alerta de l'estancament de la productivitat. Ens trobem a la seu d'ESADE, al campus de Sant Cugat del Vallès, per conversar amb el professor Josep Coma Juncosa. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Si tenim en compte que l'economia catalana ha crescut aquest 2017 un 3,4%, les xifres que vostès apunten són bones, no tan bones, dolentes?
Jo consideraria que l'evolució de l'economia catalana, i com totes les economies del sud d'Europa, és raonablement bona. És a dir, que l'horitzó per l'any 2018 és positiu. Creixerem menys que l'any anterior, però és una cosa comprensible perquè, de fet, totes les economies avançades estan creixent a partir del que anomenem la reducció dels gaps de producció, és a dir, de la utilització d'aquells factors productius, sobretot treball, que havien quedat subutilitzats durant la crisi. Llavors, això és com una mena d'efecte rebot després de la crisi, en el qual es produeix un creixement important, és el que hem observat l'any passat, el 2017, i ara l'economia catalana, com tota la resta d'economies del sud d'Europa, tendeix al que anomenem més el seu creixement potencial, que estaria doncs lleugerament per sota del 3%.
El 3% era una xifra màgica amb la qual a partir de llavors es creava ocupació, per sota era més difícil crear-ne ocupació. Ens hem de preocupar?
A veure, aquesta xifra màgica era una mica abans de la crisi i abans de la reforma laboral. En aquest moment, creixent per sota del 3% es crea ocupació. La veritat és que, en part, perquè és més fàcil crear ocupació de menor qualitat, és a dir, amb contractes temporals, a temps parcial, podem salaris més baixos, però esperem que aquest 2018 es segueixi creant ocupació i que, per tant, es segueixi reduint la taxa d'atur de l'economia.
Quines serien les xifres que hauríem de vigilar per estar tranquils i veure evolucionar bé aquest 2018?
Els principals perills que detectem a l'informe de cara al creixement venen una mica del ritme de la política monetària. És a dir, si els bancs centrals d'arreu del món, però el Banc Central Europeu, es veuen obligats a pujar el tipus d'interès d'una manera més ràpida del que s'esperava o a reduir les injeccions de liquiditat d'una manera també més ràpida del que s'esperava, això pot frenar l'economia. I pot frenar l'economia perquè tant les economies del sud d'Europa com, de fet, totes les economies avançades i un bon nombre d'economies emergents tenen alts nivells de deute públic i de deute privat. I en el deute privat, tant les empreses com les famílies. La composició pot variar d'una economia a l'altra, però el volum elevat de deute és omnipresent. Amb volums elevats de deute, augments del tipus d'interès impliquen doncs, una frenada per a l'activitat econòmica. Una altra qüestió a tenir en compte és que els mercats financers, tal com es va fer evident fa dies a la Bolsa dels Estats Units, un bon nombre de mercats financers, les borses, però també mercats de bons, de deute públic i de bons corporatius, tenen valoracions molt elevades, en algunes borses a nivells de rècord. Això també implica la possibilitat de que es produeixi més volatilitat i, sobretot, si la política monetària ha de pujar tipus d'interès d'una manera més ràpida, pot interferir en aquests mercats financers i augmentar aquesta volatilitat amb l'efecte que això té sobre les expectatives. I, per tant, podria ser una altra font de perill pel creixement de les economies desenvolupades, en aquest cas.
És una font de perill també la incertesa política, la situació política pròpia al nostre país?
A veure, la incertesa de tot tipus, i per descomptat la política, mai és bona per l'economia, perquè doncs, l'economia es basa, entre moltes altres coses, però en els plans de consum que fem les persones, les famílies, els plans d'inversió que fan les empreses, i la incertesa doncs, tendeix a fer que les famílies consumeixin menys i que les empreses, sobretot les empreses, inverteixin menys. Dit això, aquests darrers mesos vam observar, en un context d'inestabilitat política important, una davallada del consum de béns duradors i una davallada de les dades de turisme, però pràcticament s'ha recuperat del tot això. Per tant, en aquest moment, l'evolució de l'economia és la mateixa que hi hauria si aquest conflicte polític no existís. Si es produeixen un nou escalfament del conflicte, sobretot amb problemes al carrer, sens dubte això tornarà a afectar a l'economia a curt termini.
Per què és tan important millorar la productivitat per avançar econòmicament?
De fet, la productivitat és la variable clau per explicar el creixement econòmic a llarg termini, perquè ens diu, donat un número de persones i donat un número de recursos, quina quantitat de béns i serveis es poden produir i, per tant, això determina l'evolució del nivell de vida. La productivitat, que és important sempre, és especialment important en un context en el que es dona un envelliment de la població. Perquè l'envelliment de la població que s'observa a totes les economies desenvolupades, inclús en algunes emergents també, però sobretot a les economies desenvolupades, està invertint la piràmide de població de tal manera que el percentatge de persones grans i que, diguem, superen l'edat de jubilació, cada vegada és més alt respecte del percentatge de persones en edat de treballar. Per tant, com les pensions de jubilació són de repartiment, és a dir, les persones que treballen avui cotitzen avui i aquests diners es fan servir avui per pagar les pensions de jubilació dels avis d'avui, en el futur tindrem menys gent treballant i, en principi, menys diners per pagar un número de pensionistes més elevat. Clar, aquesta dinàmica ens porta cap a una reducció de les pensions, del poder adquisitiu de les pensions i probablement cap a una prolongació de la vida laboral de les persones. Quina variable ho pot minimitzar o pot fer que això tingui un efecte menor? Un augment de la productivitat. Perquè si tenim menys persones treballant, però aquestes persones que treballen ho fan amb una productivitat més gran, és a dir, amb més eficiència, poden generar uns recursos superiors i, per tant, contribuir més a aquestes pensions, que en total són més grosses perquè hi ha un percentatge més elevat de la gent jubilada. Per tant, l'augment de la productivitat és clau per minimitzar l'efecte que l'envelliment de la població tindrà sobre les pensions de jubilació a les properes dècades.
Què hi ha dels altres aspectes? Per exemple, les inversions tecnològiques, l'I+D, totes aquestes coses també les haurien de tenir molt més present de lo que les tenim ara mateix?
Sens dubte, un dels factors claus que expliquen l'evolució de la productivitat és la tecnologia i la introducció de noves tecnologies en el procés productiu. La crisi ha fet que, sobretot en els països del sud d'Europa, on els comptes públics han tingut problemes greus, i també doncs, les empreses tenen un nivell alt d'endeutament, la inversió, és a dir, la despesa que fan les empreses en la compra de béns d'equip, en la incorporació de noves tecnologies en el seu procés productiu, és baix, en alguns casos molt baix. I, per tant, això són molt males notícies de cara a l'augment de la productivitat que esmentàvem fa un moment que és necessari. Caldria polítiques que afavoreixin aquest augment de la productivitat, afavorint la incorporació de noves tecnologies a les empreses.
Un altre dels aspectes que vostè posa damunt la taula és la inversió en infraestructures. Per què són tan importants les infraestructures?
Sens dubte, les infraestructures són imprescindibles perquè les necessitem per moure'ns les persones i per moure els factors productius i per moure els béns que s'han produït d'una banda a l'altra del país, d'una banda a l'altra del món, i les infraestructures fan que això es faci amb més facilitat i, per tant, augmenten l'eficiència en la producció. Bé, cal dir que, de fet, no totes les infraestructures. Hi ha infraestructures amb una gran incidència sobre la productivitat, d'altres que tenen una incidència menor sobre la productivitat de l'economia i d'altres que no en tenen cap perquè són merament sumptuàries, diguem. Per tant, el que necessitem és, sobretot, més infraestructures i més infraestructures que tinguin una repercussió positiva sobre la productivitat, és a dir, sobre l'eficiència a l'hora de produir béns i serveis i a l'hora de transportar béns cap a la resta del país i cap a la resta del món. De nou, la crisi ha reduït les xifres de construcció d'infraestructures, ho ha fet especialment a l'Estat espanyol, on, a més, tenim l'inconvenient de que una part important de la despesa en infraestructures s'ha fet en algunes infraestructures que tenen poca o molt poca repercussió sobre la productivitat de l'economia, sobre la capacitat de les empreses de produir més i millor i portar-ho arreu del món. Per tant, és una qüestió que està pendent al sud d'Europa, més pendent a l'Estat espanyol i encara més pendent a Catalunya, on les xifres són extraordinàriament baixes.
Quina factura ens pot passar haver guanyat productivitat amb salaris més baixos, en més temporalitat?
Això ens pot passar factura. És a dir, a curt termini ha estat útil, val més que els joves que acaben la universitat o que acaben la formació professional trobin una feina, encara que sigui temporal, una mica més mal pagada, perquè és molt millor això que no haver d'estar a l'atur. En aquest sentit, cal fer una reflexió sobre el nostre model del mercat de treball perquè, més enllà de les solucions urgents que s'han pres per començar a reduir les dades d'atur, que eren escandalosament elevades i que implicaven un cost social molt gran, una economia de salaris baixos en realitat pot ser una mena de cercle viciós en el qual l'economia no es desenvolupa el suficient. En la mesura en què aconseguim que el nostre sistema productiu incorpori més tecnologia, incorpori més valor afegit, es podran pagar salaris més elevats, la qual cosa millora les xifres de consum i, en general, l'evolució de l'economia.
Productivitat i creixement econòmic. Avui hem fet una petita lliçó amb el professor Josep Comajuncosa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de l'emple.
5 cèntims.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Bé, després d'escoltar l'entrevista que li feia la Montse Hidalgo al professor Josep Maria Comajuncosa, continuem aquí a Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera. Abans escoltàvem aquella cançó de Queen, aquella Ràdio Gaga, una de les primeres que escoltàvem, les primeres que radiàvem, més ben dit. Escoltàvem els oients, les radiàvem els que començàvem a fer ràdio per l'any 84. I ara anem a escoltar l'última que parla de ràdio, l'última que, juntament amb el Despacito, han sigut totes les cançons que hem escoltat més aquest passat estiu, com és aquest Súbeme la ràdio d'Enrique Iglesias.
Tráeme el alcohol, súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche.
Siente el bajo que va subiendo.
Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Súbeme a la radio que esta es mi
recuerdo del pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo,
a su salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
mientras me quede,
todo le estoy pidiendo,
solo te estoy pidiendo,
romper este silencio,
romper este silencio.
Súbeme a la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo,
tráeme el alcohol que quita el dolor.
Enrique Iglesias, Súbeme la ràdio, una cançó que l'hem escoltat juntament, com dèiem, Despacito, són les que s'han escoltat més aquest passat estiu. 11:43 minuts, i després d'haver fet els 5 cèntims amb la Montse Hidalgo, ens anem amb la gent amb valors, aquesta secció que ens porta també cada dimarts la Sandra Balaguer. Avui, el món de les presons, que mai ha estat de gran interès per la societat, però, degut al procés d'independència català, se'n parla més que mai. Per aquesta raó, aquesta setmana, a la secció Gent de Valors, la Sandra Balaguer conversarà amb Laura Castro, jurista del projecte David de la Fundació Mariano, entitat que des de Sant Boi de Llobregat dona suport a penitenciaris que estan en presons de Catalunya i que els ajuda a la seva reinserció.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
El món de les presons no ha estat mai un gran tema d'interès a nivell social, però avui, a causa del procés català, se'n parla molt més que mai. Per aquesta raó, aquesta setmana, a la secció Gent amb Valors, volem parlar amb la Laura Castro, ella és jurista del projecte David de la Fundació Mariano, que és una entitat que des de Sant Boi dona suport a penitenciaris i els ajuda en la seva reinserció. Laura, benvinguda.
Hola, bon dia.
En aquest projecte que comentàvem, el projecte David, treballeu tant amb persones que estan dins de la presó com també amb aquelles que surten dels centres penitenciaris. Ens centrem, si et sembla bé, primer en els presos. Quines ajudes els oferiu vosaltres? Quin suport?
Doncs bé, el que nosaltres fem és intervenir tant en una vessant jurídica com social. A nivell jurídic els assessorem visitant-los o als centres penitenciaris o un cop ja estan a fora, bueno, perquè sàpiguen quins drets tenen, quins procediments tenen oberts, les vies legals a seguir, i a nivell social ja els fem més un acompanyament personal en tot aquest procés de reinserció cap a la societat.
Dèiem que el tema de les presons, dels centres penitenciaris, sempre ha sigut una mica tabú, potser, a la nostra societat. No sé si tu comparteixes aquesta visió.
Sí, i tant. Sempre ha sigut com un espai una mica fosc, no?, d'aïllament. Sembla que des de la societat doncs, no hi ha gaire interès per interessar-se per aquestes persones, però bueno, sí que és cert que des del projecte David cada cop veiem més canvis, sobretot pel que comentaves del procés, però també hi ha sectors de la societat que ja s'interessen més una mica per millorar les condicions d'aquestes persones i donar-los el suport que necessitin.
Ens parlaves que hi ha com dos àmbits, d'una banda el jurídic, de l'altra un més social. Des del punt de vista jurídic, és la teva especialitat, podríem dir. En principi, cada presoner hauria de tenir el seu advocat, entenc, si no, corregeix-me. Llavors, quin és l'espai que falta cobrir i què és la vostra feina? Com és que hi ha aquesta mancança?
Clar, a nivell penal el que pot passar és que depèn de un perfil de persona tingui diversos procediments penals oberts, i el que passa que en cadascun d'aquests procediments sí que té un advocat d'ofici, però moltes vegades és difícil que aquests professionals es coordinin amb la resta, i és una mica la funció que nosaltres fem des del projecte, assegurar que la defensa en cadascun dels procediments sigui coordinada i sobretot facilitar aquest contacte entre la persona que és a presó i el seu advocat.
Un cop surten.
I a més, a nivell penitenciari, sí que és cert que també hi ha advocats del torn d'ofici penitenciari, però per tal que se t'assigni un advocat has de fer com uns passos primer més administratius, diguéssim, a nivell de centre penitenciari, i hi ha moltes persones que per manca de recursos o simplement per desconeixement no saben molt bé com fer aquests passos, i és aquest punt que nosaltres cobrim d'orientació.
Mm-hmm. Un punt que entenc que es manté un cop surten també de la presó, perquè és un altre dels vostres àmbits d'actuació, no? Aquest suport un cop abandonen el centre penitenciari. Com els ajudeu a partir d'aquest moment?
Clar, nosaltres el que veiem és que de cara a la reinserció cap a la societat, doncs és un punt bastant difícil, no? Perquè la persona depèn una mica del perfil, però poden haver estat bastant de temps complint condemna, i necessiten doncs aquest recolzament per conèixer quins recursos hi ha, ja sigui doncs el vincle amb serveis socials, si hi ha hagut algun tema de drogodependència, assegurar que segueixi un tractament per preveure recaigudes. És una mica el fet de fer aquest contacte amb la comunitat i sobretot que ells s'hi puguin inserir i que la societat els inclogui com ciutadans i ciutadanes de ple dret que són.
La reinserció, no? Aquest gran concepte, és una utopia o és realment factible? Es pot assolir?
Nosaltres des del projecte defensem que sí que és possible, la reinserció pot ser una realitat, i de fet ho vivim cada dia perquè hi ha experiències molt positives. El que passa és que també som conscients que és un procés difícil i que per tant també cal una societat que s'hi comprometi, que tingui voluntat d'acollir aquestes persones i que deixi una mica de banda l'estigma que poden tenir pel fet d'haver estat a presó.
Les etiquetes, no?, que enganxem des de la societat.
Exacte, sí, sí.
Laura, des del projecte David porteu a terme diferents iniciatives. Una són les bosses Freedom. En què consisteix?
Doncs precisament pel que comentàvem, el que veiem és que nosaltres treballem molt amb les persones que estan a presó, però també cal doncs que la societat en prengui consciència, i al final el que volíem és encetar una campanya que visibilitzés tota aquesta realitat i sensibilitzés una mica tota la resta de ciutadans i ciutadanes. I vam pensar que Printing Freedom era una bona manera de fer-ho. Va ser un concurs que vam guanyar amb l'estudi de disseny antidot gràfic, i el que es va fer és que diferents persones a centres penitenciaris van explicar una mica les seves experiències i van escollir frases que resumissin una mica els seus sentiments i els missatges que volien llançar a la societat. I d'aquestes frases se'n van fer il·lustracions que alhora es van convertir en les bosses Printing Freedom, que, bueno, que estan a la venda i també ens ajuden doncs a donar un suport més econòmic a aquestes persones que estan en el procés de reinserció.
Són missatges com, per exemple, no somos tan males. És la imatge que tenim des de fora cap als presos i les preses?
Suposo que depèn una mica dels sectors de la societat, si estàs més sensibilitzat o menys, però sí, aquesta bossa al final és una crida de dir és veritat que jo sóc a presó, que hi ha hagut un fet delictiu que he comès, però això no em defineix com a persona, sinó que hi ha tota una sèrie de circumstàncies que m'envolten que m'han portat aquí, però al final no ens podem quedar només amb l'etiqueta del que jo vaig fer, perquè sóc moltes altres coses.
En aquest sentit, també un altre dels missatges d'aquestes bosses. Males decisions. Ells creuen que estan allà per una mala decisió, molts cops?
Sí, la veritat és que aquest és un sentiment bastant compartit, per això que et deia, de que moltes vegades els fets delictius són una sèrie de circumstàncies que tu tens vitals i personals que et van empujant a cometre un fet delictiu en un moment donat. I clar, aquesta va ser una mala decisió puntual en un moment que després t'ha anat acompanyant i t'ha portat moltes conseqüències. I també el procés aquest de més introspecció que fan moltes d'aquestes persones, de dir, jo vaig decidir malament en aquell moment, però ara tinc una voluntat de canvi, de prendre decisions diferents.
Laura, m'agradaria demanar-te, per la teva experiència personal, el fet de col·laborar en aquest projecte, en el projecte d'hàbit de la Fundació Mariano, què t'aporta a tu i com és aquesta relació que tu mantens amb presos i preses?
Doncs la veritat és que m'aporta moltíssimes coses. Vull dir, a nivell personal estic encantada que també s'ofereixi un espai d'orientació jurídica en aquestes persones, perquè realment ens donen moltes lliçons de superació, de constància, de voluntat de canvi, que clar, a nivell personal doncs no tenen preu.
Abans d'acomiadar-te, m'agradaria també demanar-te com és entrar en un centre penitenciari, perquè no és una cosa que acostumem a fer tots habitualment. Tu que hi has pogut accedir, suposo, què és el que més sorprèn, què és el que et xoca, com és una presó?
Doncs mira, personalment, des del projecte David visitem els centres penitenciaris de tota la província de Barcelona setmanalment. Vull dir, a nivell personal ja ho tinc força normalitzat, però és veritat que les primeres vegades et crida molt el fet de l'aïllament, sobretot aquesta manca d'intimitat, no? Perquè és un espai compartit constantment amb altres persones que pots conèixer o no, però vull dir, per exemple, les trucades que tu fas per parlar amb la teva família doncs són en un pati o en un espai que és obert, qualsevol pot escoltar aquesta conversa. Vull dir, és una certa deshumanització d'alguna manera.
Laura Castro, jurista del projecte David de la Fundació Mariano, com dèiem, moltíssimes gràcies pel teu temps, gràcies també per la feina que feu des de la Fundació amb aquest projecte en concret, i que vagi molt bé.
De res, gràcies a vosaltres per poder-ho compartir amb els oients.
Fins aviat.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Laura Castro, que parlava amb Sandra Balaguer sobre presons, presoners i reinserció. I amb aquest tema hem arribat al punt de les 11:55 minuts, és a dir, que 5 minuts per arribar a les 12. Un moment, doncs, que farem aquella pausa i ja de seguida començarem la segona hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ens anem a la música i continuem amb aquestes músiques que ens parlen de ràdio. Als anys 80 va sortir una cançó, no sé si era finals dels 70, començaments dels 80, que deia que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio. Volia fer referència a aquestes tecnologies que començaven a sortir, que doncs, acabaríem, potser, amb la ràdio. La ràdio ha sobreviscut a la televisió, ha sobreviscut al vídeo i va sobrevisquent a tot el que li va arribant, i si alguna cosa doncs no hi pot, li fa la competència, quasi és allò que únete a tu enemigo, podríem dir, doncs, que en aquest cas seria a internet. Semblava doncs, que també, a l'arribar a aquestes noves tecnologies, doncs, la ràdio se n'ha aprofitat i avui dia és un lloc on es pot escoltar ràdio i també es fa ràdio, perquè recordem que hi ha una quantitat d'emissores que són només online, que només es poden escoltar per internet, igual que els diaris, que també doncs, ja s'estan passant també a internet. Molts de diaris tenen, quasi la majoria dels diaris tenen també la seva presència a internet, o hi ha aquells diaris que només els podem veure a internet. igual que les ràdios, les emissores de nosaltres també ens poden escoltar des d'aquí, o hi ha emissores que només emeten per internet. Molt bé, doncs la cançó era aquesta, el vídeo que va matar a l'estrella de la ràdio. Era el vídeo que volia matar l'estrella de la ràdio. No va matar l'estrella de la ràdio, el que va morir és el vídeo perquè...